like show business, like no business I know. Everything about it is a...
Quan escolteu aquesta música vol dir que som dijous, que passen uns minuts de les 8 de la tarda i que parlem d'arts escèniques a Sant Cugat. És a dir, avui tenim un convidat molt especial. Un convidat que no és a Sant Cugat, un convidat que, a part d'estar molt vinculat a les arts escèniques, al teatre, també és poeta. Però que encara que no sigui a Sant Cugat, hi està moltes vegades i d'alguna manera el considerem una mica com a nostre. Es tracta de Feliu Formosa, però, com sempre, abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui, teatre públic i programació privada. Estimats germans, la setmana passada, el Teatre Auditori va programar l'espectacle de teatre cabaret The Hall 1, amb 7 funcions des de dimecres fins al diumenge. Com molt sabeu, la platea del teatre està actualment canviada perquè s'aprofita per renovar les butaques després de 23 anys i s'ha condicionat de tal manera que l'aspecte recorda amb taules rodones i cadires un club o cabaret clàssic. Una mica com està ara mateix el Molino de Barcelona o el Moulin Rouge de París. Quan es varen penjar els cartells que anunciaven l'espectacle on es mostraven, òbviament, dones més o menys despullades en actituds, diguem-ne, provocatives, i a més, com és lògic i actual, també homes amb similars positures, van manifestar-se persones en un ple municipal o en cartes als mitjans locals queixant-se d'aquesta proliferació d'imatges que, segons aquests ciutadans, ofenien, alteraven i podien servir per degradar la moral dels nostres nadons, nens i joves. I alterar, així es va manifestar per part d'algú, la seva evolució personal en negatiu, és clar. El dia de l'estrena vaig ser testimoni d'algunes reaccions indignades, de refús o negatives a l'acabar l'espectacle, així com concretes queixes a membres de l'equip directiu del teatre. Puc entendre, no comparteixo, el fet de que algunes persones pensin que el contingut d'uns cartells exposats a la via pública poden afectar la moral dels seus fills o dels seus nets. Però no puc entendre que algú compri unes entrades per veure un espectacle que clarament explica per activa i passiva de què es tracta i que després d'assistir-hi, encara pugui queixar-se. Això em fa pensar, a partir d'altres experiències, en les queixes, per exemple, d'un partit escurat a la dreta, que ara sembla que ens ha de salvar de la crisi i de tots els mals aguts i per haver, que es va queixar d'un espectacle de teatre dansa de Marta Carrasco per la seva estètica i contingut on s'adecava la Santa Mare Església. A mi l'espectacle tampoc em va agradar, però no pels mateixos motius que el digne representant del PP local. La qüestió és, a partir d'ambdós casos, si un director, programador i també el cap econòmic d'un teatre públic, en aquest cas el nostre municipal, ha d'escollir els seus continguts a partir d'una premsa, d'una premissa artística, ètica, econòmica, o fent una mena d'equilibris de diversa mena per acontentar tothom, i a més, aconseguir que els números quadrin una mica. Qualsevol que examini la programació del Teatre Auditori hauria d'admetre que és allò que en diuen eclèctic, i que més o menys hi ha de tot. Però insisteixo amb la pregunta. Els diners que costa l'existència del Teatre Auditori responen en la majoria dels casos a la diversitat dels ciutadans de la ciutat i a les seves demandes, necessitats o interessos? I segueixo per acabar, de moment. La programació d'un teatre que presenta més de 60 espectacles en una temporada ha d'estar supeditada a la participació de tots els interessos de la ciutadania o cal que necessàriament es deixi en mans dels gestors i que cada any es faci un examen per seguir donant la confiança i entenent que també des d'un teatre municipal es pot programar allò que és normal en el carrer. I per què no dir-ho? En la televisió nostra de cada dia, a tota hora, amb demostracions molt més obscenes i immorals que les que vàrem veure sobre l'escenari d'un cabaret, un xou fresc i descarat, com anunciaven. Ai, sí.
Aixequem forat.
El forat què, Isabel?
No anava de tot d'un forat.
Anava d'un forat, efectivament.
És que vaig mirar això de Hall.
El de Hall és el forat, sí. Anava d'un forat i anava a més d'un personatge una mica especial que teòricament era la nova parella de la presentadora.
Ara ja ho podem dir.
La Terremoto del Corcón, que era senzillament una rata.
Amb cua d'aquella...
Amb una cua llarga, i ella esmentava en diverses ocasions que naturalment la cua la tenia molt llarga.
Ai, senyor.
Com és natural, no?
Clar. És que en això de l'art, escolti, no hi ha coses provocatives, coses ofensives, hi ha coses bones o coses dolentes.
Ah, exactament, és el que penso jo. Jo ja entenc que hi hagi gent que en determinat moment un tipus d'espectacle X no li agradi.
Però mira que punyeteros que hi van anar,
Exactament.
És morbós el públic.
El problema és aquest, que surti una persona en el ple municipal i es queixi dels cartells que han penjat, tractant-se d'un teatre municipal, jo ho puc entendre també, però aleshores el que no puc entendre és que compri les entrades, vagi a l'espectacle, el vegi i quan surti.
Clar.
I abans de sortir, perquè jo tenia una taula al costat meva, dos parell de matrimonis, suposo que eren matrimonis, que en fi, les senyores amb la cara pagaven.
Escolti, jo li explicaré. Ells ho fan, això, perquè la gent no hi vagi i puguin anar-hi ells, i ningú vegi que hi van.
Ah,
sap què vull dir? Després, quan surten, han de dissimular i dir que no els hi ha agradat.
No havia pensat en aquesta possibilitat.
Home, no veu que aquí s'han cogat.
Ai,
m'entén,
No hi havia pensat. Bueno, hi ha molt Opus Dei aquí,
Bueno, ja ho ha dit vostè. Jo no gosava, però escolti.
Hi ha molt Opus Dei.
Això.
Però clar, això tampoc justifica res. Jo, el tema que més em preocupava, per dir-ho d'alguna manera, que tampoc he perdut el son, per això, i és que deia, un teatre municipal no pot fer això. I per què no pot fer-ho?
Ah, no?
No? Segons aquesta gent, no. El teatre municipal no pot fer. Bueno, el teatre municipal, en aquest cas, ha de fer com fa aquest, pot agradar més o menys tot, però hi ha de tot.
Jo li diré, el teatre municipal el que ha de fer és vetllar per la qualitat dels seus espectacles, perquè són els diners de tothom, i això sí que és una obligació com una casa,
Exacte.
Això sí que els hi demano que ho facin, ja ho fan, però bueno, que ho facin amb tot, que sí?
Ai, sí.
Ai, bueno.
Bé, anem-hi.
Avui estic constipada.
Sí,
em sent,
tranquil·la, som-hi.
Poquito a poco procura moverte, muy despacito los brazos a ti, y el cuerpecito de allá para aquí. Cuando la bailo con mi brasileiro, algún besito me ha de dar primero.
Ah, quan poso aquesta música i dic que tenim amb nosaltres a Feliu Formosa. Feliu, benvingut al programa.
Moltes gràcies, igualment.
Poso aquesta música i molts deuen pensar, a veure, aquest senyor acaba de dir que parlaran de les arts escèniques i que parlaran de poesia i ja ens surt una senyora cantant el ritmo brasileiro. Però aquesta senyora es diu Mati Mont.
Sí, el Mati Mont de Sabadell.
Veus?
Matilde Montcusí.
Matilde Montcusí de Sabadell.
Sí, sí, sí.
Mati Mont,
Baret. Va morir molt jove, als 52 anys.
Sí. No haig d'explicar res més amb en Feliu Formosa, perquè en Feliu Formosa és de Sabadell, nat a Sabadell, i coneixia perfectament Mati Mont, i, segons tinc entès, alguna vegada, amb els seus pares, havia anat a veure la Mati Mont.
No, amb els meus pares no, hi anava jo.
Ah, hi anaves tu?
Sí.
Ah.
No.
Però...
A Barcelona, el Saló Diana, el Molino, i alguna vegada el Poliorama i l'Arnau.
O sigui que tenim la Mati Mont.
Mati Mont era una vedet que cantava aquelles cançons una mica picaresques, no? Hi ha un detall, no? Una mica, bueno, no sé si explicar-lo, però vull dir que sempre...
Explica el que vulguis.
No, que sempre estava a punt d'ensenyar un pit, però no l'ensenyava mai.
Sí.
I la gent bramava.
Ah, sobretot quan hi havia, els que anaven a mirar si les paraules que es deien o els gestos que es feien arribaven a un nivell o no. Jo me'n recordo sempre d'un espectacle d'un títol que era molt suggerent, perquè es deia Matimón a l'aparato.
Sí.
No? I llavors es veia, i l'altre moment estava amb un aparell de,
amb un segones, tot això,
amb un auricular telefònic, sí. No? Però clar,
dibatia, guapa que era, He vist una fotografia, sí. Perquè, escoltin, ara els hi diré una cosa que me n'he assabentat fa poc.
A veure.
Tot el fons fotogràfic de la Matimón està a l'Arxiu Històric de Sabadell i, escolti, hi ha unes fotografies de la seva carrera, però precioses, eh?
I té un carrer.
Té un carrer, Sabadell.
Sabadell, sí.
Ara no sé si alguns dels quets que van anar a l'espectacle que jo comentava aquí del cabaret, doncs al millor els faria gràcia que tinguessin també un carrer aquí a Valldoreix. A Valldoreix hi ha el carrer Marilyn Monroe.
Mm.
Que va ser, em sembla, el primer carrer que va haver-hi a Catalunya, o a Espanya, diria,
sí.
Dedicada a Marilyn Monroe. De totes maneres, anem a parlar d'altres coses, Feliu.
Com?
Anem a parlar d'altres
coses.
Sí,
sí.
El Matimón ja ha quedat en el record.
Ha quedat en el record.
I en canvi tenim en Feliu Formosa, que va estar fa pocs dies a Sant Cugat, dins del Festival de Poesia, fent una aportació amb el festival, però a mi m'agradaria que toquéssim una mica inicialment el tema teatre. Sí. És un tema vinculat al teatre des de sempre.
Sí.
Amb la creació d'un grup que es deia Gil Vicente.
Sí, això fa molts anys.
Home, clar.
Sí, això va als anys 60, a primers dels anys 60, i era un grup de teatre popular que es deia, no? Que era en ple franquisme, i a Barcelona hi havia els barris de barraques, que després van desaparèixer, no? Llavors nosaltres anàvem, per exemple, al Somorrostro, allà al barri del Candel, allà
sí.
sota Montjuïc,
sí.
A fer diverses obres, no? En total en vam fer quatre. Una obra d'Albert Albrecht, autor alemany, la fèiem fèiem teatre en català i en castellà, pels immigrants, no? Per veure si acceptaven també el català, i si no, doncs ho fèiem en castellà. Vam fer, doncs, aquesta obra, L'excepció i la regla, de Bertolt Brecht, que és una obra didàctica, molt senzilla. Després vam fer una adaptació polititzada del Retablo de les Meravilles del Cervantes, eh? Després vam fer, doncs, uns contes de l'Anton Chekhov, de l'autor rus,
sí.
Adaptats al teatre. I finalment vam fer un muntatge poètic de poetes contra la guerra i contra el feixisme, contra el nazisme, que els va estrenar a Ripoll. Hi havia el bisbe i autoritats, i la cosa no va anar gaire... No els hi va sentar gaire bé, perquè eren poetes, alguns d'ells, doncs, poetes clarament comunistes, no? Però no va passar res, perquè vam actuar amb els escoltes. Ens hi van fer anar els escoltes, els escoltes de Catalunya.
Hi havia un equilibri entre qui muntava
sí.
i el...
Sí, sí, llavors, bueno, doncs, la cosa va acabar sense cap problema.
Però després de Gil Vicente, amb això que estaves dient, perquè havíeu fet alguna cosa inclús dintre d'un bar, no? Havíeu entrat en un bar i fèieu una presentació.
Sí, en un bar, sí, en alguns bars. I també actuàvem en bars i també en associacions, per exemple, associacions d'empleats de la Caixa,
sí.
Que tenien un local allà a la Via Laietana, no?
Sí,
I vam actuar allà.
Al costat del Palau de la Música.
Una altra actuació que vam fer els empleats de Santa Eulàlia, de la botiga de robes del Passeig de Gràcia.
Sí.
Després, sobretot, actuaven molt amb escoles i a la universitat. En una escola de Sabadell, del Jaume Viladoms, que encara té una plaça també, que era un socialista que donava classes de coses tècniques, de coses de la indústria, però al vespre feia classes de marxisme. I llavors nosaltres sempre estrenàvem allà les obres, a l'escola del Jaume Viladoms. I va ser aquesta època heroica.
Tu has esmentat
independent.
Has esmentat Brecht i naturalment tu ets un dels introductors, un dels traductors que ha treballat més el
sí, mira, molt recentment he publicat un llibre de poemes del Brecht traduït, Devocionari domèstic, editat per l'editorial Adés i Ara. He fet alguns espectacles entre l'any 77, o sigui, això molt més tard que el Gil Vicente, entre l'any 77 i el 84, un espectacle que es deia Aula Brecht, que el feia jo sol, i després un altre espectacle que vam fer amb el motiu del centenari del naixement, l'any 98, amb el Josep Maria Mestres, que és el director, i que com a director, el Teatre Art en Brut, que ja no existeix, i també eren una sèrie de textos i cançons de Brecht. I després he traduït obres de teatre per companyies, no? Per exemple, La Mare Coratge pel Nacional.
Dürrenmatt també has traduït?
El Dürrenmatt sí, el Dürrenmatt n'estic molt content perquè el Nacional va fer un muntatge del Ròmul el Gran,
sí,
que el protagonitzava el Francesc Orella, que actualment està fent un magnífic serial que es diu Merlí. Que fa de professor de filosofia. I el Francesc Orella feia el Ròmul, que era l'últim emperador romà, que es dedicava a criar gallines. Hi havia moltes gallines a l'escenari.
Sí, recordo.
Sí, hi havia moltes gallines, gallines autèntiques, bastant, que pujaven per allà, es movien. Curiosament, no saltaven mai a la sala dels espectadors, perquè estaven il·luminades d'una manera que no...
Eren actrius, gallines
sí,
actrius.
Com si hi hagués una paret. Sí, les gallines no es movien, no. No es movien de l'escenari.
Aquest tipus de fórmula per poder evitar que la gent es mogui, no ho diguem massa alt perquè només ens ho faran a nosaltres. Jo diria que la pantalla de televisió, d'alguna manera, fa una mica aquest efecte. No et mous a davant del televisor
perquè et va
il·luminant.
Sí.
Et va il·luminant. Vas estar, de totes maneres, tu vas estar a Heidelberg,
I
vas aprendre l'alemany
Heidelberg. A Heidelberg vaig estar un any i mig, sí, i vaig fer de professor de l'Institut d'Intèrprets de la Universitat, d'intèrprets i traductors, fent traduccions de l'alemany al castellà i una classe sobre literatura castellana contemporània, i on estava treballant allà, Això va ser entre el 59 i el 60, abans del grup Gil Vicente.
Sí, sí, sí. I després vas tornar aquí, vas estar amb el grup Gil Vicente, però en un moment determinat entres a l'Institut del Teatre.
Com?
En un moment determinat entres a l'Institut del Teatre.
Sí, entro a l'Institut del Teatre l'any 75 i començo a fer classes teòriques sobre història del teatre, història de la direcció escènica i sobretot molts tallers d'interpretació, L'últim que vaig fer va ser el 2000. Vaig fer un taller sobre la Maria Estuard, del Schiller. Sí.
Que ara es tornarà a fer...
Feia molts tallers de vers, perquè els alumnes aprenguessin a dir el vers.
Que ara es tornarà a fer, la Maria Estuard està programada...
Sí, però no és la meva traducció.
A final de temporada, sí, aquesta.
Cosa sorprenent. Perquè jo vaig fer una traducció molt exacta, en versos decasíl·labs, de tota l'obra. El que faran és una versió lliure, bueno, no sé si molt lliure o molt fidel, o no sé, del Sergi Belbel.
Bueno, a veure, caldrà esperar a veure-ho.
I molt tallada, m'han dit.
I molt reduïda, no?
Molt reduïda, sí.
Perquè ara resulta que ja em té amb això del teatre, no sé de qual, els temps canvien.
Sí.
En tots els sentits. Llavors sembla com si la gent no tingués la capacitat d'estar una hora i mitja...
Sí. Mira, jo he traduït últimament pel Nacional, ara fa poc,
sí,
que la programen pel febrer del 2016, una obra d'un autor austríac, Arthur Schnitzler, que es diu El professor Bernhardi. Aquesta obra duraria, però, potser 4 o 5 hores, no? Aleshores, la Lluïsa Conillé, que és una dramaturga, no?,
sí,
coneguda,
sí,
l'ha reduït. O sigui, s'ha carregat 40 pàgines del text. I, bueno, però de tota manera queda bastant comprensible, no? I l'edició la faran completa, o sigui, faran l'edició, l'editorial Arola, que és la que ha dit els textos del
sí,
Nacional,
sí,
doncs editarà la traducció completa del professor Bernhardi. El professor Bernhardi és un metge, és jueu, com l'autor, com l'Arthur Schnitzler, que també era metge i també era jueu.
Va fer aquella obra tan genial, no? La Ronda.
Sí, i la té la Ronda, la Carcatura Verda, perquè obres que s'han fet aquí, a Catalunya, de l'Arthur Schnitzler. La Ronda es va fer l'any 86 al Romea, que és aquella obra que va canviant de parelles, no? Vull dir, una obra, cada escena és una parella. I a cada escena
hi ha una transmissió.
Canvia un membre de la parella.
Hi ha una transmissió entre un i l'altre.
Sí, es va lligant i després es diu la Ronda.
Sí. Tu vas estar, de totes maneres, també director de l'Institut del Teatre.
No.
No vas arribar a director?
No. Jo vaig entrar a l'Institut del Teatre de Terrassa, la delegació de Barcelona de l'Institut del Teatre. El director era el Pau Monterde. I després vaig fer classes a Terrassa i a Barcelona. A Barcelona vaig fer moltes classes de dicció. Una assignatura nova que es deia elocució, que era treballar sobre textos perquè la gent els digués bé, no? Això és el que vaig fer a l'Institut del Teatre, més o menys, fins que em vaig jubilar.
Vas estar també vinculat al Teatre Nacional?
Sí, al Teatre Nacional hi vaig estar des del 2003 fins al 2009, per fer de conseller. Llavors formàvem un comitè de lectura de 3 persones, i després hi havia, el comitè era més ampli perquè hi havia una persona que es cuidava de programar els autors joves, després hi havia la Sol Picó per dansa,
sí.
El dels comedians, l'Anton Font es diu?
Sí. Joan Font.
El Joan Font, dels comedians, per teatre familiar. I llavors vam estar, érem 3 que érem del comitè de lectura. Vam començar a intentar que es comencessin a programar autors clàssics catalans. Vam aconseguir que s'estrenés, per exemple, una obra que es deia Valentina, del Carles Soldevila, la Dama de Reus, de l'Ambrosi Carrió. En fi, vam fer... La feina era llegir tota mena de textos que ens enviaven per si els podíem programar, no? Això era molt dur, perquè hi havia tota mena d'intrusisme, gent que volia estrenar i que eren textos absolutament impresentables, no? Sí, vull dir que llavors havíem de fer un model de carta de resposta, de dir, mira, ho sentim molt, però no... El Teatre Nacional ja té una programació feta per molt temps i no podem programar el teu text, no? Sí, aquesta era la feina. Comitè de lectura del Nacional, sí.
I això va durar, em dius, un 6...
Doncs del 2003 fins al 2009.
Aquesta dificultat per poder... O sigui, el Teatre Nacional, en principi, quan va sorgir, quan va començar,
sí,
una de les premisses era el poder presentar obres catalanes.
Catalanes, sí.
El que passa que, clar, malauradament, moltes...
Sí.
O sigui, que es pugui programar uns cicles de bastant temps és difícil.
Sí. És difícil perquè s'ha d'investigar molt. Després hi havia una cosa que estava bé, que era el T6, que es deia,
sí,
que triaven, o sigui, triaven 3 autors i els hi encarregaven obres. Els hi encarregaven obres que després s'estrenaven al Nacional, a la sala Tallers, o a la sala Petita, no? I d'aquí va sortir alguna peça que després ha estat molt èxit, com el mètode Grönholm, per exemple, no? Que va ser una peça del T6, però que després ha estat un èxit de públic extraordinari.
I tot el món, a més a més, perquè ha estat traduïda
a tot arreu, a Alemanya, a Suècia, a França, tot arreu, sí, sí.
Una feina com aquesta del taller, i penso que era elemental que un Teatre Nacional la tingués, precisament,
sí,
per això, perquè tenia,
sí,
per una banda, sí, l'obra, diguem-ne, clàssica, i per altra banda l'obra nova,
sí,
o sigui, tenia la possibilitat de gent nova de,
sí,
poder sortir.
Això, hi havia un responsable del Consell que es cuidava més o menys d'això, no?
Ara tenim un problema, com sempre, que en diuen que no hi ha diners,
Aquesta és que no una, hi ha diners.
Aquesta és una frase que ja saps sí. que és molt, bueno, ja és molt estesa, que no hi ha diners, ni hi ha diners. No,
ah, sí, vol dir?
Bueno, Isabel, sí. No hi ha diners per segons què.
Sí.
Diguem-ho. Per segons què n'hi ha diners, i per segons què n'hi ha molts, si sí. farem.
Bueno, ja fa 3 o 4 anys que el Sergi Belbel va dir que li havien escurçat molt el pressupost, no? En l'època, començant la crisi, l'època de la crisi, no? Però bueno, s'ha anat fent. I encara el Nacional és el teatre que programa més, amb més mitjans, no?
I
clar, lògicament.
Hi ha coses que no, sí, sí. no, en altre lloc no es poden
sí,
fer.
Sí, sí.
O sigui, en altres llocs pensar en més de 4 intèrprets i es
sí,
fa difícil.
Sí, 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 sí.
Es fa difícil, no cal dir-ho la presentació. Sí. No tenim el llibre, per altra banda, que tenim aquesta situació de dos teatres, que
sí,
en el fons
bueno, el llibre també és un teatre públic.
Per això, que tenim aquests dos.
Amb un patronat. I
tu has tingut participació amb el llibre, també?
Sí, sí, també. Vull dir, jo, ara com a traductor. L'última traducció era el professor Bernhardi pel Nacional i la penúltima va ser pel Lliure, una obra del Peter Handke, que és un autor alemany,
sí,
no?
Sí.
Que la va dirigir el Lluís Pasqual. Jo he fet molt d'actor, però des del 2000 que no en faig. El 2000 vaig fer una obra que es deia Requiem del Tabucchi, que és un autor italià, i vam fer bolos per tot Catalunya, i és l'última cosa que he fet. Això va ser el 2000, després ja no he fet més teatre perquè m'he dedicat a escriure i a traduir i tot això, no? Que és el que he fet sempre, d'altra banda.
Ara, tu has fet, de tota manera, has fet de director, has fet d'actor,
sí,
has
de
fet
director,
de traductor,
sí, sí.
I d'alguna manera, potser menys com a autor.
Sí, com a autor d'autor només tinc un monòleg que es va estrenar al Romea i que després l'he refet perquè no m'agradava, però ara que ara hi ha una actriu que el vol fer, sí. A veure, ja ho veurem. Però no, el que he fet és alguna cosa d'adaptació, no? Alguna obra, doncs, per exemple, agafant documents i trossos d'obres i tal per explicar una època, una obra que es deia Cel·la 44,
sí.
que es va fer aquí a Sant Cugat, el grup.
Sí, sí, sí.
Com es diu, Maragall?
Agrupació Dramàtica Maragall.
Agrupació Dramàtica Maragall, sí. La van fer aquí també, sí.
Si no m'equivoco, la van fer en un lloc que en aquest moment no existeix, que era a l'entrada del monestir.
A l'esquerra.
A l'esquerra, amb una porta que ja, en aquest moment ja no hi és, perquè hi ha una paret i una finestra.
Sí. Ara hi fan la catequesi.
Allà. Hi fan la catequesi.
Sí.
Però allà hi havia una sala, una saleta. Hi havia una
sí,
saleta.
Sí.
Llavors el rector era el mossèn...
Sant Juli.
Aquell que era lingüista, no? Com se diu?
No.
Sí, va,
no.
El Vivó? No.
El Griera.
Bueno, tenim una veu, amb bof aquí que ens surt.
Sí.
No,
mossèn Griera.
És en Josep Maria Jaumà,
sí.
que també és traductor i poeta,
sí.
i que és un especialista, evidentment, en Shakespeare, i que està aquí fent-se companyia i de tant en tant ens va apuntant alguna cosa.
Sí.
Josep Maria, si vols participar en alguna cosa, ja ho saps.
Sí.
Perdona, digues.
Sí, no, anem fent.
No, efectivament aquest lloc, aquest espai, era un espai que a l'època era realment insòlit.
Sí.
Era insòlit perquè pels anys que eren i perquè es feia precisament en un local de l'església, això només es podia fer perquè hi havia, en aquest cas, doncs,
sí,
una persona...
Això era l'any 70.
Sí, hi havia una persona que ho volia, que ho permetia, no? Perquè
sí, l'any 70,
sigut, sí. Perquè si no, impossible.
I el director de l'agrupació aquesta era l'Ernest Nater.
L'Ernest
Nater.
Sí. Hi havia gent, doncs, hi havia dos, hi havia
encara deu funcionar per aquí, l'Ernest Nater.
L'Ernest Nater està, sí. Bueno, de fet, fa molt temps que no fa res de teatre,
sí,
però
sí. Sí. Però
hi havia dos Vilassau, hi havia la Emma Vilassau, que tot just començava,
sí.
en aquell moment... Hi havia en Joan Llames, malauradament,
sí.
doncs, que ens va deixar.
Sí.
Hi havia moltíssima gent, en Pere Païssa.
Després hi havia el Joan, que està aquí.
El Fàbregas. El Fàbregas,
sí.
Exactament.
Sí.
I aquí s'havien vist coses, no sé, penso en les mosques de Jean-Paul Sartre, cosa que era impensable poder-ho veure a Barcelona, senzillament.
Van fer moltes coses.
Sí, sí.
Sí, sí, l'agrupació aquesta.
Bueno, seguirem parlant amb en Feliu, però anem una mica de música.
Als sie ertrunken. Muse. Schiede ob an des Himmels ihr Wunder sah, als ob er die Leiche begütigen müsse. Tau und Algen hielten sich an ihr ein, so dass sie nahm.
Bé, ens acostava una mica la música de Kurt Weill i amb el text d'Humberto Breck, amb un rèquim alemany. Feliu, la teva vessant de poeta, tu personalment consideres que és més que la teva vessant d'home de teatre?
Sí, bueno, jo quan vaig començar a escriure poesia, ja feia molts anys que feia teatre, perquè això va ser l'any 73, 74. Jo havia estat molt ficat en política. L'any 72 vaig deixar de militar al PSUC. Em vaig dedicar més, doncs, a reflexionar sobre la meva trajectòria, sobre... O sigui, vaig fer una mena de parèntesi, no? I llavors va ser quan vaig començar a escriure poesia. Sobretot gràcies a la influència d'amics poetes, com el Pere Quart, Joan Oliver, que em va editar el primer llibre, que es diu Albes Breus a les mans, i l'Agustí Bartra, poeta que havia tornat de l'exili mexicà. De l'exili mexicà a l'any 70. I era veí meu. Jo vivia a Terrassa, aleshores. I eren veïns. Jo li vaig ensenyar els primers poemes a l'Agustí Bartra i llavors vaig continuar, no?, per fer aquesta reflexió sobre mi mateix, no? El primer llibre, doncs, és una... hi ha una mica, doncs, la revisió del passat político-cultural. Hi ha 5 sonets de poesia amorosa, no?, dedicats a la meva companya, i després hi ha uns 10 poemes més que són, doncs, el paisatge que jo veia des de Terrassa, que era el barri del segle XX, que és un barri suburbial,
on era.
Es veien camps.
Era suburbial, avui en dia està molt integrat.
Està integrat, sí, bueno, i es veien la part, diguem, de camp, els barris aquells que hi ha dispersats per allà. I eren 10 poemes sobre això, amb una mica surrealistes, no?, I aquest era el primer llibre. Me'l va editar de seguida el Pere Quart, perquè feia 10 anys que estava traduint per ell. No em va posar cap objecció, vull dir, no, ni em vaig haver de presentar cap premi ni res. I així va començar.
I a partir d'aquí, tu la teva...
El mateix any, això era l'any 72, el mateix any vaig escriure un altre llibre amb la memòria de Gabriel Ferrater i de Cesare Pavese, dels poetes italians, que era com un diàleg amb ells, que són dos poetes que es van suïcidar, no? I llavors, vull dir, aquest és el segon llibre de poemes, és el llibre de les meditacions, es diu. Sí. I a partir d'aquí... I el que passa és que ara l'últim llibre que he publicat és el del 2005, ja fa 10 anys, i no he escrit més poesia. He publicat un llibre...
Sí, un llibre de memòries.
Un llibre de dietaris que es diu Sala de Miralls, un llibre de memòries d'infància que es diu Sense Nostàlgia, i m'inclino més per la prosa, perquè em va més... la poesia no se'm dona... No sé per què, però no se'm presenta.
Tu n'has escrit molts de llibres de poesia.
De poesia, no, 12.
Bueno, Déu-n'hi-do.
Sí, 12, sí.
Si mirem les antologies de determinats poetes, tampoc és que n'hi hagin...
Sí. Sí, no, jo estic content perquè, bueno, mira, amb aquesta antologia que abans comentàvem, una antologia de poesia en llengua hebrea.
Sí.
És una antologia de 6 poetes, no? I jo sóc després del Màrius Sampere, vinc jo, anem per ordre d'edat, eh? I ara tinc 81 anys. Vull dir que ja sóc gran, jo.
Ja saps què vol ser quan siguis gran o no?
No ho sé encara.
Escolti, senyor Formosa, una cosa em deixa, senyor Duart.
Digui'm.
Li vull fer un regal. Sí. Perquè abans vostè, jo li he seguit la seva trajectòria, que va fer classes de declamació.
Sí, declamació, sí.
A l'Institut del Teatre. I a mi la declamació és una cosa que trobo que és un art que s'ha abandonat.
Sí.
I és una manera molt directa i molt, i molt, i molt efectiva de fer arribar la poesia.
Sí, sí,
que
sí.
És una escola oblidada, llàstima.
Sí.
I com que vostè és de Sabadell,
sí,
i jo sóc una gran amant de la colla, bueno,
de la colla
de Sabadell, oi, el Trabal, el Pere IV, tots, ai, mare meva, les hores que havien passat, bueno...
A vostè havia estat amb ells, Isabel?
I tant,
què diu,
I tant. Ui, sí. Eren molt canalles, eh?
Bueno,
sí, bé. Sí, sí, és que sí.
Deien allò de l'humor sabadellenc.
L'humor sabadellenc,
sí.
Això, hi ha un humor sabadellenc. Doncs escolti, com que també sé que té alguna referència a vostè d'alguna obra seva a la vaca cega, oi?
Sí, sí.
I ara, doncs jo crec que en Maragall no escriuria pas La vaca cega, ara escriuria El toro sordo, que sí?
El què?
El toro sordo,
ah, sí,
escriuria.
Sí, sí.
No pas La vaca cega.
Sí.
Doncs miri, ni vaca cega ni toro sordo.
Sí.
El que ens convé és La vaca de la mala llet.
Sí.
La vaca suïssa.
Que el vaig recitar aquí a la biblioteca l'altre dia.
Ai, doncs escolti,
sí, sí.
Per què no fem un...
Un duo.
Jo recitaré una estrofa i vostè continua.
Ho podeu fer, això? Ho podeu fer?
Sí.
Sí?
Doncs vinga.
Se la sap de memòria vostè.
I tant.
Sí.
Però vinga, som-hi.
Quan jo m'esmerço en una causa justa, com Montell sóc adusta i arrogant. Prou! S'ha acabat! Aneu al bot avant, vos i galleda i tamboret de fusta.
La meva sang no peix, la noia flaca, ni s'amistança amb el cafè pudent. Vos no sou qui per grapejar una vaca, ni un àngel que baixés expressament.
Encara us resta la indefensa cabra que sempre ha tingut l'ànima d'esclau. A mi no em muny ni qui s'acosti amb sabre. Tinc banyes i escometo com un brau.
Doncs ja ho sabeu, he pres el determini, l'he bramulat per comes i fundals i no espereu que me'n desencamini la llepolia d'un manat del fals.
Que jo mateixa, si no fos tan llega, amb lletra clara contaria el fet. Ara podem fer-ho tots dos.
Temps era temps i hagué una vaca cega. Jo sóc la vaca de la mala llet.
Bravo, bravo, bravo,
oi,
bravo, bravo.
Gràcies, senyor Formosa, mira, m'ha agradat. Podem fer un poema tots dos, que sí?
Sí.
Això ha sigut
molt bé,
una,
molt bé.
Una demostració,
sí,
d'efectivament, que existeix encara la possibilitat de fer una bona declamació.
Sí.
Aquí, Feliu, ja veus que tens una deixeble molt...
Sí,
avançada.
Després li explicaré tot això de la poesia,
molt
avançada, que a mi m'agrada tant.
Molt avançada. Jo la veritat és que penso que determinat tipus de d'autors, per exemple, això que deies, aquest grup de Sabadell, hi ha un munt de gent, moltíssima gent, que ho hauria de conèixer,
sí,
o que seria bo que ho coneixés,
sí,
i que no ho coneix.
Sí.
O sigui, en aquests moments, jo sé que és difícil, en aquests moments, pensem la quantitat d'informació que va arribant per tots els conductes, informació de tota mena,
sí,
de tot arreu,
sí,
simultàniament, fa molt difícil el fet de poder concentrar, però hi ha coses que són elementals, no?, per entendre's
nosaltres
mateixos. Llavors penses, quina llàstima que determinades coses passin absolutament...
Sí, hi ha coses que... Bueno, és que clar, hi ha tota una sèrie d'autors clàssics que és difícil de trobar perquè no s'han reeditat. Per exemple, el mateix Trabal el va editar Quaderns Crema, que, bueno, després de les edicions dels anys 30, el va editar, doncs, més recentment, els Quaderns Crema, el Jaume Vallcorba.
Sí, sí.
Però no es troba. I clar, vull dir,
bueno, ja la Fundació
això,
la Mirada, no?
La Fundació La Mirada encara treu
publiquen...
la Fundació La Mirada ha tret no fa gaire una correspondència del Trabal, em sembla que és, no, de l'Armand Obiols, de la colla de Sabadell,
sí, la colla de Sabadell
amb el Carné.
Exacte,
sí, una correspondència, i després una altra correspondència del Trabal, em sembla, però no recordo ara amb qui. No, bueno, hi ha una correspondència de l'Armand Obiols amb la Mercè Rodoreda.
Ah, exacte, sí.
I una correspondència de l'Armand Obiols amb el Carné. I del Trabal ha tret diversos textos, La Mirada. Un últim llibre del Trabal sobre textos d'exili, que estava a Xile. El Trabal estava a Xile i va morir a Xile perquè no va voler tornar. O sigui, el Pere IV, l'Oliver, va tornar als anys 40. Sí. Als anys 40 va tornar. Sí. I no li va passar res. I el Trabal no va voler tornar. I va morir l'any 57 a Xile. I uns anys abans, el 47, havia publicat l'última novel·la, que es diu Temperatura, que és una novel·la molt, molt trabaliana, molt surreal.
A veure, com sempre ens passa, el temps ens tira a sobre i necessitem passar ràpidament a un altre tema. De totes maneres, abans d'acabar la conversa, tu pots quedar-te aquí tranquil·lament. Nosaltres parlem de l'agenda del cap de setmana i de Sant Cugat, però tu pots quedar-te aquí tranquil·lament.
Ah, sí, sí.
Però jo vull dir que clar, aquest senyor que ens ha vingut a visitar avui, que tenim el gust i les ganes de veure més vegades i més vegades, entre altres coses, jo no ho havia dit, però clar, penso que s'ha de dir, és Premi Carles Riba de Poesia, Premi Ciutat de Barcelona, Premi Nacional de Cultura de Teatre, Creu de Sant Jordi, Premi Nacional de Traducció del Ministeri de Cultura, Premi d'Honor de Lletres Catalanes, Medalla al Mèrit Cultural de la Ciutat de Sabadell, cosa que et devia agradar molt en el seu moment. I el tenim aquí assegut al nostre costat i amb molta alegria de que sigui així d'aquesta manera.
Molt bé.
Doncs continuem.
Com una cadernera. Sí, bueno, no ho sent, quina veu que faig.
Dona, però no sabia si en aquest moment estava fent una actuació o no.
No, que porto un refredat, escolti. Ara, miri, fred, calor, castanya, banyador, ja he fet un rodolí tot. Miri, sort que m'he posat en tractament amb teràpies aquestes que fan ara. Sap, això del reiki, del shiatsu, el ioga, el sushi, el falafel, totes aquestes coses.
Ah, tot això ho fa?
Sí. Això els actors i els cantants i els ballarins ho fan molt ara, aquestes teràpies que estan de moda. Aquí a Sant Cugat hi ha molts llocs
d'aquests. Home, la Nina ho fa.
Sí, el pilates, aquest també. Escolti, la qüestió, senyor Duart, és que vaig enganxar un constipat que porto tot el cap de setmana estornudant. Vaig enganxar un... Mire, com sona. Vaig enganxar-lo fort.
Ja ho veig, ja.
Sap on, ara ho sorprendré, sap on el vaig enganxar?
No, ni idea.
Al teatre.
No va dir que va anar al de Hall, també.
No.
Que es va posar en pilota.
Ara li explicaré.
Que es va despullar.
No. Sap on, quin teatre de Catalunya hi ha més microbis?
On?
Al microteatre. Els microteatres. Això del microteatre, veu que s'ho van inventar 50 artistes de Madrid, una mica pendencieros,
sí,
i poques soltes, que l'any 2009 van anar amb un prostíbul i van ocupar 13 habitacions.
Amb les corresponents...
Que ja no funcionava el prostíbul. Ah. No. I en cada una d'elles van decidir fer un servei de 10 minuts. Bueno, un servei, o sigui, una obra de teatre,
A veure,
que tothom m'entengui,
si fem el prostíbul i serveis, i automàticament bec francesos, ja. Bec de tot.
Ah, sí. Bueno, no sé si hi havia algun autor francès, això no ho sé. La qüestió és que tu vas allà... I el microteatre, sí, sap? Tu vas allà i si arribes tard no passa res, perquè van fent passes de lo mateix, de 10 a 15 minuts. I així va néixer això del microteatre, i es va exportar tot el món. Això ho han exportat des de Madrid. Jo l'altre dia hi vaig anar d'espectadora, perquè dic, sempre s'ha de veure el que fa la competència.
Sí, és veritat.
Eh que sí? I per fer-ho bé, no vaig agafar ni el cotxe, ni el taxi, ni la moto. No,
ja sap. Com anava caminant?
No, vaig anar en microbús. Sí. Després allà hi ha un bar que dic, escolti, doni'm algú casolà per menjar, dic algú de cassola. Diu, no, aquí només fem anar al microones.
Ui. Ja,
tot va de lo mateix.
Tot va lligat.
Ja. Dic, bueno, jo que sóc fredolica, els dic que fa fred a dins. Dic, perquè ja anava, ja devia estar covant algú. Dic, agafo jaqueta i l'acomodadora em diu, no, diu, cada sala té el seu microclima. No pateixi. Dic, bueno, doncs entrem. I escolti, hi havia una cua que feia por, una gentada de tota mena. Vaja, aquello era un microcosmos molt variat. Un cop a dins, només hi ha 15 cadires. I a mi em va tocar seure a la falda d'un senyor. Perquè, clar, estàs allà que...
Ah, no hi havia lloc per tothom.
No, clar, tu què entres diu? I allà espavila't com puguis. Allà hi ha 3 metres quadrats i dos, miri, tots barrejats, tots embutxocats. La que va... Mira, tots allà, Em pica el coll, Ai, no sé què passarà, si acabaré fent aquí... Bueno, la qüestió, escolti, vaig anar a veure una obra que eren dos microbis. Bueno... Vull dir dos actors, perquè els altres dos que havien de sortir no hi cabien, ja van fer fora. Però un d'aquests dos es veu que estava constipat i, escolti, va fer un estornut que em va esquitxar com un sifon d'aquells tots els seus microorganismes a sobre. Ja s'ho pot imaginar.
I el senyor que estava assegut a vostè a sobre, què?
Aquell no ho sé, si el va enganxar, no ho sé.
És aquest?
Aquest és el... Sí. Aquesta sóc jo estornudant. L'escenografia d'aquests microteatres també és una cosa, és microscòpica, és tan petita, que l'espectador ni la veu, Què li sembla?
Home, això està bé.
Està bé, oi que sí? I després tot és micro, que et diré jo, microactors, microobres, microcompanyies, micropúblic, microespai, vaja, tot menys una cosa, que és que no van en micros, perquè si a sobre que és tan petit els amplifiquessin, allà ja pots marxar corrents.
I, bueno, i micropreu, no?
Ara vaig cap aquí. Perquè ara, amb això de la crisi, ens hem hagut d'espavilar tots. Oi que sí? I les productores, les companyies. Escolti, la gent vol fer coses. Doncs què ha de fer? Fer-ho baratet. I aquestes microobres valen 4 euros. 4 euros que tu pagues, arribes tard, no passa res, van fent. Doncs entres com una sessió de cine, la següent sessió. Hi ha un bar que et poses allà, hasta hi ha un fotocall, que et fas una foto amb un marc petit, també micro, així petitó, i te la fan i te la posen a internet, queda molt bé. Vaja, que és una cosa que entre els joves ara es porta molt, perquè quan comences a cansar de l'obra, no passa res, ja s'acaba, sap? Allò que dius, ai, estic cansat...
No és aquella obra de 4 hores que ens explicava el Felip Formosa.
No, és com allò del Nacional, no? Bueno. Aquestes, mare... Això és macroteatre, I si t'ha agradat, doncs repeteixes tant cops com vulguis. I això per 4 euros, que és un preu de misèria, que no hi ha dret, perquè, escolti, les crispetes del cine encara són més cares,
I tant.
Quina barra, Això hi hauria d'haver alguna autoritat que marqués això dels preus. Doncs ja ho saben, al carrer Bailen 194 hi ha aquestes sales de microteatre fantàstiques. Vagin al teatre, que no hi ha microexcusa que valgui.
Vinga, endavant. Aquest cap de setmana tenim teatre, altra vegada, auditori, cabaret, amb Flor de nit. I diu, Flor de nit, al cabaret. Però aquesta és una obra que ja sabem que ja havien estrenat fa molt temps. Tenim textos del Vázquez Montalbán, tenim música de l'Albert Guinovar i tenim la Bet Rodergues fent de Flor de nit. Això és el divendres. I el diumenge a la tarda, al mateix teatre auditori, en Carlos Latre hi diu 15 anys no és nada. Bueno, serà per ell.
Jo, sí,
per mi 15 anys és molt.
No, per mi tampoc no és res.
Per ell tampoc? A Valldorès també tenim teatre, Isabel. A Vallorès, tot dintre del grup de Teatre Espiral, ens fan Vanitat, el pecat més preuat, per un grup nou que es diu Magma La Serreta. No sabem qui són, no sabem què fan.
Me n'han parlat bé, a mi,
sí,
això.
Sí, parlat bé.
Que veu que fan molta cosa de recitació, també.
Ah, no.
I el Mut, ho sap, que hi ha un micro d'aquests,
sí,
eh?
Sí, que sí, que fan cada diumenge.
Doncs fan el, com es diu, un desgraciat.
Sí, sí.
Fan no, aquesta no, obra.
Però tu no et fan un desgraciat. Si tu vas allà, no et fan un desgraciat.
No, no et fan, no, et fan content.
Vale. I després a Mirasol també tenim teatre, en aquest cas una cosa que pot ser molt interessant, el divendres, a les 9 de la nit, que fan Constructivo, d'en Piero Steiner i Ernesto Collado. Aquest és un espectacle que va rodant, per diferents llocs de Catalunya i que sembla que té un bon èxit. Aquí parla d'una performance demolidora per inversors utòpics.
Doncs mira, que Jean Cugat, que això de les constructores ha anat a dojo, potser
això,
que prenguin nota, vagin al teatre.
Són, per això parlen que són utòpics. I fins aquí a l'agenda. Feliu Formosa, que el tenim aquí al costat encara. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Estic content i sí. D'aquí un quant temps ens tornarem a veure per veure què acabes d'editar, perquè tens present, tens pendent la segona, la continuació del llibre de memòries que has fet ara.
Sí, no, de moment no m'ho plantejo, però sí, és possible.
Sortirà, segur.
Sí, és possible.
Isabel, fins al dijous
vinent. Fins al dijous vinent.
Bueno, i diguem-hi algú, Josep Maria Jaumà, que el tenim aquí.
Sí, el tenim aquí de
Montserrat. I ell no ha volgut parir, però, Josep Maria,
gràcies
per haver
vingut. Un dia que ve aquí que el convidarem.
Gran traductor.
Vinga, anem-se'n.